Ex Libris amb Karen Madrid.
Hola, lletraferits. Esteu escoltant el primer Ex Libris de Ràdio Sabadell, un podcast que vol aprofitar la gran activitat literària que s'està donant a la ciutat per recollir-la i difondre-la. Com molts sabeu, el 2024 Sabadell serà la capital de la cultura catalana i això ja s'està notant en l'àmbit literari. Cada setmana hi ha presentacions de llibres, sigui a les llibreries o en altres espais, com el Museu d'Art o el Gremi de Fabricants. Nosaltres hi volem ser, si no a totes, a les més rellevants, perquè no us perdeu els títols que arriben a la ciutat. D'altra banda, més enllà de les presentacions, també ens hem fixat la fita de conèixer els autors que estan escrivint, publicant o autopublicant a Sabadell, uns autors que l'Ajuntament està inventariant gràcies a la tasca de la comissària de la capital de la cultura catalana, la també escriptora Montse Barderi. En definitiva, volem aprofitar tota la feina feta per portar fora de les sales i de les llibreries els noms i títols que poden fer gaudir d'aquesta gran afició nostra, la literatura. Ens acompanyeu en aquest viatge per les pàgines, les lletres i les històries?
Ex Libris, el podcast literari de Ràdio Sabadell.
El primer Ex Libris que posem és una obra pòstuma. El senyor C, el meu estimat monstre, de Laia Obregón Dans, publicat per l'editorial valenciana Vincle Editorial. L'autora el va començar a escriure quan va rebre el diagnòstic que provocaria la seva mort, un càncer de pulmó que va acabar fent metàstasi al cervell. Obregón Dans inventa un alter ego seva, l'Olivia, per explicar des de dins aquest procés que és el d'assumir la malaltia, el de preguntar-te si la vida que portes t'ha omplert prou, aquelles coses que t'hauria agradat fer però que saps que, segurament, no tindràs temps de fer.
Així que tu ets el senyor càncer, no? Sento que em surten aquestes paraules de la boca. Bé, et volia conèixer en persona. Tantes preguntes per fer-te, però no sembla que puguis parlar. No sé quina mena de llenguatge es pensa la gent que podem compartir tu i jo. Em guaita amb una mirada que em recorda un gat. Dolça, però sé que els gats poden ser grans depredadors. Quin tipus de preguntes tinc per fer-li? Per què has aparegut dins del meu cos? Per matar-me? Què t'he fet? Quin retret em fas?
Aquesta història, que l'autora barcelonina va escriure des de Santa Fe de Nou Mèxic fins la seva mort el 2015, ens arriba gràcies a l'obra de les seves traductores i bones amigues seves, les filòlogues Dorotea Casas i Maria Cinta Portillo.
Que era un manuscrit, en realitat la Laia escrivia a mà, escrivia amb ploma i després el va passar a màquina, diguem, el va introduir a l'ordinador. Però nosaltres ens el vam trobar sense editar. Això també és important, o sigui, no només vam fer la traducció, perquè és que ella no va poder acabar, no va poder revisar ni el va poder editar. Allò que sí que és, finalment, aquests capítols seran així, aniran d'una altra manera, i ella donava algunes indicacions i vam haver de seguir. De fet, nosaltres vam voler ser molt fidels a totes les indicacions que donava la Laia i a totes les seves dèries, diguem, dèries d'escriptora. Si entre una línia i una altra hi havia quatre espais, si hi havia 5-10 punts suspensius, això ha quedat així. Si hi havia tantes admiracions, les hem deixades així. L'únic que, si ella deia aquest capítol ha d'anar aquí, aquest capítol ha d'anar allà, doncs tota aquesta feina d'edició post-traducció la van fer també, seguint molt fidelment el que ella deia.
Sobretot ens agrada moltíssim doncs això, haver pogut fer una cosa que hauria fet ella si hagués viscut una mica més, que és editar el llibre, està claríssim. Ho hem fet nosaltres, no ho hem fet en anglès, ho hem fet en català. I ho hem fet en català perquè era restituir-li, d'alguna manera, el valor que havia tingut la seva aportació en el camp professional com a professora de de didàctica de la llengua. No?
Casas i Portillo van entrar el text escrit originalment en anglès, es van encarar el text amb professionalitat, però també amb l'emoció que dona a fer aquesta tasca en ple procés de dol.
Va ser una traducció sempre molt sentida, molt viscuda, bastant cap al final ja de la traducció, vam poder ja agafar una mirada més distanciada i jo en dic més professional, perquè nosaltres no som traductores de professió, no? I ens hi vam dedicar, tant no som traductores de professió, sí que som filòlogues, no? Les dues són filòlogues, això sí que, és a dir, el món de la lletra i el món de la lectura i el món de la literatura és la nostra vida. Però bé, aquí s'hi barrejava tot, no? Bé, s'hi barrejava la vida, s'hi barrejava l'amistat, s'hi barrejava la llengua, les nostres discussions sobre aquí, com ho diria la Laia? Utilitzaria un terme més col·loquial o utilitzaria un terme més culte? Com traduïm això? Perquè tampoc no sabíem el nivell d'anglès que ella tenia per a un lector o una persona de parla anglesa, on hagués situat el registre, els diferents registres, no? Això sí que ho sabíem, però no amb la precisió que ho podíem saber en català. Sí que penso, vam estar 3-4 anys vivint amb la Laia cada dia i vivint les dues amb molta, molta dedicació, amb molt d'amor i bueno, per sort, tot el patiment que també no, teníem en llegir el que era tanta veritat que hi havia en el llibre, era tanta veritat perquè realment això li va estar passant, tot i que ella feia aquell distanciament, precisament aquest distanciament per poder viure el que estava vivint, no? El distanciament creatiu. Doncs te'l comunica i tu pots seguir molt bé la lectura del llibre amb el seu humor i amb el seu, no, les seves sortides creatives tan, tan interessants i molt divertides.
Malgrat la teva cara monstruosa, ets bufó. Però jo sé que sóc davant d'un assassí. No sé quina cara dec posar, però la seva va canviant mentre em mira, com si m'estigués entenent els sentiments, els pensaments. Noto que li sento la veu. No t'he volgut fer mal. No recordo res. No sé per què he vingut al teu cos. No sé per què he de seguir aquest fort impuls de créixer dins del teu cos i de destruir-te. És un impuls que no puc controlar.
Saber com era Laia Obregón Dans ajuda a entendre l'Olivia i com s'enfronta al càncer. L'autora era una dona vital, optimista i molt oberta de mires. Una actitud que de ben segur va marcar la seva vivència de la malaltia.
Tenia aquesta capacitat, no? Tenia aquesta capacitat pel seu tarannà viu i vivaç i alegre, que també tenia els seus moments, no? També tenia els seus moments de molta introspecció, perquè, clar, tenia una gran consciència de la naturalesa humana, per dir-ho així, en gros, eh? I també tenia els seus moments de tristor i de desesperació, fins i tot, però no, el seu tarannà sempre era animat. Jo crec que sí, que això la va ajudar. A part, una altra cosa que la va ajudar molt és que ella era una persona, allò que se'n diu, molt treballada. Molt treballada a tots els nivells, o sigui, a nivell psicològic, a nivell intel·lectual i físic. Tot aquest coneixement també feia que en un moment així tingués més elements per viure-ho més bé. No és allò, ui, que m'arriba i no sé què fer-ne, no? S'hi va posar a veure com ens hi podem entendre.
De la mà de la mirada d'Obregón Dans, els lectors fem el mateix viatge que va fer ella.
Un doble viatge, no? Aquest viatge de recerca en relació a la importància dels titelles, el paper dels titelles en els rituals. Però després hi ha aquest altre viatge, que és un viatge interior, no? És, a veure, com ho faig per entomar això i entomar-ho des dels meus recursos. I això és el que trobo molt interessant, trobem molt interessant del llibre, no? De quina manera ella passa per tot el que ha après, tot el que ha après en relació als seus centres d'interès, que són, sí, els titelles, la creació del món simbòlic i tot això, i com això ho reverteix com una mena de... tot això li ha de servir per entendre què li està passant i en aquest viatge interior tan important. Clar, i la gràcia precisament és que tot allò que li ha interessat d'aquest món de fora que ha anat a buscar en aquests viatges ho troba, ho pot convertir en un element que surt del seu propi organisme amb el qual pot parlar i amb el qual pot abocar neguits, pors, però al final ganes d'entendre, sí. Perquè en última instància ella sempre anava així, no? Aquesta història aquesta cerca era bàsicament per comprendre's, per comprendre, però per comprendre's. I en aquest fer conscient l'inconscient propi de la simbolització dels titelles, ella hi trobava doncs, aquesta manera de un intent de sanació sempre buscant això, no? De quina manera poder sanar.
Ella, amb la seva parella, ella en alguns viatges els ha fet sola, però altres els ha fet amb el Ron, doncs anaven en un poble de Mali i allà organitzaven una tarda de titelles. Això ho sabíem que ho havia fet en molts llocs, per Europa i per l'Àfrica. Però, és clar, el quart capítol és molt impactant. El quart capítol és quan... ella entra en la malaltia, o sigui, tota l'estona l'acompanya, aquell malestar, però el quart capítol es dedica plenament a explicar la malaltia i és quan fa aquest encontre entre la malaltia i el món dels titelles en els rituals de mort i és molt, molt, molt impactant això, perquè a més és veritat. I penses en l'esforç que ella feia per viure el que estava vivint amb la seva lucidesa per treure aquella creativitat. Una de les coses que també va agradar molt en descobrir en el llibre és que la Laia usava per a la interpretació del món i la interpretació de la vida com un conjunt de ment, emoció, món físic, no? tot com un tot holístic, utilitzava diferents guies, diferents ajudes. Una era la interpretació dels somnis. Doncs en el llibre està reflectit no? molts, sí. molts somnis i alguns dels quals ens havia explicat. No? O ajudes simbòliques, ajudes màgiques. Ajudes màgiques. A ella li agradava molt fer-se tirar el tarot, per exemple, i això hi surt, no? O la interpretació de la guineu dels dogons, i que realment ella segueix. O sigui, has de tornar, no? T'has de cuidar el pulmó, no? I tot això, ella, la seva passió pel món dels símbols la portava a... fins en aquestes conseqüències, no? Que ella una endevinació la seguia, per això surten els somnis, surt la xamana, surt l'endevinació dels dogons, surt la tiradora de cartes.
A mi la vida m'ha canviat completament. Sempre estic cansada. Amb la sensació que hi ha algú dins del cos que et vol destruir. Sents que el cos et traeix. Mai no acabes de saber si hi ha alguna altra part del cos que tu també estàs infectant. Digue'm, senyor C, mira'm amb el teu maleït ull. Quina mena de monstre ets tu?
A mi? Que sigui capaç... a veure, hi ha 80.000 referències cinematogràfiques i això em fa molta gràcia. Però després que sigui capaç en un moment determinat de treure aquests detalls d'història que els vaig trobar fantàstics. I també he explicat tota aquella història de Santander, per una banda, no? De la família de Santander, que per cert la història aquella de la mina és que verde era mi valle, no? És claríssim, aquella de l'enfonsament de la mina. Bueno, jo què sé. Sembla un tema a l'altre, però que fantàstic allò. Perdó. I després, l'experiència viscuda per la família al Poble Sec, les sessions d'espiritisme, per favor, que se li hagués acudit de posar allà el discurs de Salvador Seguí. Gràcies Xata, però si això és una perla, és una perla tot allò. Vull dir, a veure, que ho tenia ell al cap, sí, però probablement que formés part del que a la família es parlava, probablement, però tot això, o que sigui capaç d'abocar-ho allà, en aquestes circumstàncies, a més, per les que passa. Dius, ostres, moltes gràcies, perquè a més trobo que et permet una distància en relació del drama que està vivint, que és que moltíssimes gràcies per escriure això que escrius, que en realitat t'està servint per, diríem, acceptar la teva situació, per nosaltres poder-ho entendre, o que bé, però és que a més ens permets somriure i a vegades riure de veritat.
No me'n penso anar d'aquesta habitació fins que arribem en alguna mena d'acord, o sigui que mira'm, senyor C, digue'm què vols, si us plau, quin plaer hi ha de destruir. No és plaer, només impuls, ja t'ho he dit. I jo també n'estic fart que em llencis tota aquesta merda per al damunt, perquè no la llences a les grans empreses, als grans productes que la teva cultura de merda ha creat en un principi, a fi de bé per elles. Són cada cop més i més riques mentre la gent es mor. No és culpa meva, jo només en sóc una conseqüència. I saps què? Estaré content si els teus amics descobreixen alguna cosa màgica que em destrueixi del tot. Jo sóc impotent, no hi puc fer res, només segueixo un impuls. Només sóc el maleït missatger. Cada producte nou és potencialment creador de més càncers. I també ho són els productes naturals provenients de la terra, totalment contaminats. I no em facis creure que no ho sabies. La cobdícia de voler productes més i més grossos i més de pressa, costi el que costi. I ara vosaltres us adoneu que tot té un preu tan gran com els beneficis que somieu obtenir. Voleu tenir una cultura higiènica plena de productes contaminats? D'acord, assumiu, no me culpabilitzeu. I a més, no sé com morir. Tant de bo, creu-me, estic cansat. Això no és gens divertit. Estic canviant la meva manera de veure-ho. No puc evitar començar a rendir-me a les teves idees. I m'adono que ho estic fent molt de pressa. I ara ets tu qui ha de donar-me temps. Això està prenent una altra direcció. Però gràcies per escoltar la meva ràbia. És una ràbia d'anys i anys. I potser té raó la gent que opina que tu apareixes perquè no expressem la nostra ràbia. Per això ho faig ara. Potser massa tard, però ho faig.
És una novel·la, doncs, molt personal i molt propera, escrita en un moment en què sentia que se li acabava el temps. Les traductores consideren que Senyor C, el meu estimat monstre, es va escriure clarament per ser llegit.
Claríssimament per ser llegit.
Per ser llegit.
De debò, eh? Vull dir... Sí, per què? Doncs perquè si no hauria entrat en tants detalls de tantes coses que era posant antecedents a possibles lectors, a més americans. La sensació que, precisament, aquests, no és allò de dir, ei, que sapigueu que jo vinc d'aquest entorn i en aquest entorn hi ha... O sigui, jo tinc aquest entorn Jo crec que per aquí...
O sigui, era novel·la i era estudi. Era tesi, també. Era novel·la i era treball de recerca. Era tot. Però és una mena de testament, el llibre. Per això moltes vegades tens la sensació que, ostres, tot ho fica. Tot. No? Hi ha un munt de coses, que és com... Això ara fa de mal dir, però... Si ella hagués escrit aquest llibre amb una altra edat i no amb la malaltia, potser n'hagués escrit uns quants de llibres. Però ara ho va voler juntar tot perquè, ai, que se m'acaba i no vull deixar de... No me vull anar sense haver dit tot això.
A la gran pantalla seria...
Sens dubte, una barreja de grans títols. El primer, inevitable, Mi vida sin mi, el film que va fer saltar la fama la directora Isabel Cuixet explica la història d'una dona que sap que el seu compte enrere ha començat.
Imagino que cuando te llegue esta cinta ya sabrás que he muerto. Y, bueno, esas cosas. Quizás estés enfadado conmigo, o dolido, o triste, o molesto, o quizá todo a la vez. Solo quiero que sepas que me enamoré de ti. No me atreví a decírtelo porque pensé que en cierto modo lo sabías. Y no me di cuenta de cómo se iba el tiempo. Tiempo es la única cosa que no me ha sobrado últimamente. La vida vale más de lo que crees, amor mío.
Però, senyor C, el meu estimat monstre també té un rerefons positiu de reflexionar sobre el valor de la vida. Per això, i pel factor viatge, el comparem amb Come, reza, ama.
Nos conformamos con vivir infelices porque nos da miedo el cambio, que todo quede reducido a ruinas. Pero al contemplar ese sitio, el caos que ha soportado, la forma en la que ha sido adaptado, incendiado, saqueado y luego hallado el modo de volverse a levantar, me vine arriba. A lo mejor mi vida no ha sido tan caótica, y es el mundo el que lo es, y el único engaño es intentar aferrarse a ella a toda costa. Las ruinas son un regalo. Las ruinas son el camino a la transformación. Incluso en esta ciudad eterna, el Augusteum me ha enseñado que debemos estar siempre preparados para infinitas oleadas de transformación.
Si fos una banda sonora...
Burning papers into ashes. What a season. How they fly high from the ground up.
Seria, sens dubte, aquesta, Dusty Toff. És la banda sonora d'una pel·lícula poc coneguda però molt impactant sobre què hi ha més enllà de la mort. Orígenes. Origins. En aquest cas, ens planteja la reencarnació com una possibilitat de retrobar-nos amb qui hem perdut massa aviat. Està clar que, senyor C, el meu estimat monstre, obre totes les reflexions possibles sobre la vida i la mort, però a més, el veiem com una manera de retrobar-nos amb l'autora, encara que sigui a través de les seves paraules, de les seves reflexions, dels bons i mals moments que va plasmar mentre sentia que se li acabava el temps. Durant la presentació al Museu d'Art vam ser testimonis d'aquest retrobament amb Laia Obregón Dans. Amb aquestes notes acabem el nostre primer Ex Libris. Ens retrobem ben aviat amb més propostes literàries.
Virgin dress you could possibly wear. Mess it all. Time is hard. Hold your memory for a moment with a blind hand. Write some stories for tomorrow from the bottle of amnesia. Find instructions to salvation.
Ex Libris, la literatura des de Sabadell.